Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Què tal? Bon dia. 12 i 20 minuts. I avui vull començar parlant de la salut de la professió mèdica, que no ha millorat malgrat haver conclòs la pandèmia. I això és més greu del que pugui semblar. Aquesta mateixa setmana s'ha presentat les dades d'una enquesta que mostra el benestar emocional. Unes dades que, per desgràcia, són pitjors als registrats, com dèiem, en plena pandèmia. Això mereix una profunda reflexió, perquè no podem permetre'ns, com a país ni com a societat, que els que cuiden dels pacients estiguin en situacions límits, se sentin cremats o vulguin abandonar una professió que és essencialment vocacional. 4 de cada 10 metges i metgesses senten que no poden més, però ja no és degut a un virus desconegut ni a una situació d'alt estrès per una pandèmia mundial, sinó que el seu malestar prové de les seves condicions laborals, dels seus contractes precaris, de l'excés d'hores de treball i de la sobrecàrrega laboral, entre moltes altres coses. Que ràpid s'ha oblidat aquells aplaudiments als balcons i que ràpid han tornat els polítics a la vella normalitat. Urgeix actuar, cuidar i salvaguardar el Sistema Nacional de Salut. Sense salut no tenim res. És important que tots ho recordem. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Herrera COPE Catalunya i Andorra. A saber quin temps ens espera, i diuen els meteoròlegs que és un temps insegur davant la presència d'una mica d'aire fred i l'arribada també d'una petita línia d'inestabilitat que durant la tarda i vespre travessarà tot Catalunya, una línia d'inestabilitat que reactivarà amb més força els ruixats de la tarda. I en quant a la calor, tornarem a tenir una nit agradable amb unes temperatures que permetran el descans nocturn. A tot estirar, al centre de Barcelona la temperatura mínima costarà que baixi dels 23 graus i pel que fa a les màximes seran similars a les de dilluns o una mica més baixes, amb valors de fins a 34 graus al Pla de Lleida i a la Ribera d'Ebre 32 graus cap a la zona del Bages i per sota del 30 a la resta de Catalunya. I anem ara a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara. Ens ho explica des del Servei Català del Trànsit la Fina Araque. Què tal, Fina? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem dos trams d'obres a l'autovia 2 a Castellolí. Uns treballs a la calçada tallant un carril en sentit Lleida provoquen 2 quilòmetres de retencions. També a la C60 hi ha circulació lenta al llarg de 3 quilòmetres entre Gentón i la Roca del Vallès en sentit Granollers, on també hi ha un carril tallat per unes obres. També destaquem retencions a la C17 entre Parets i Lliçà de Vall en sentit Canovelles i acabem situats a les rondes on hi ha circulació lenta a la ronda litoral a l'altura de la zona Port en sentit Llobregat i també la zona de Bon Pastor en sentit Trinitat. De moment això és tot. Molt bon dia.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mates con un te quiero. Fue ya no te importo lo suficiente. Fue me estoy muriendo a mí quien me entiende. Fue el silencio a gritos el dormitorio. Fue la vida idílica de los otros.
Ay, quin gust escoltar el Manuel Carrasco, que ha visitat molts cops aquest programa i amb ganes de tornar a veure'l, tot i que està ara mateix en plena gira, donant-ho tot als escenaris. Bueno, qui ho donarà tot a l'escenari serà una persona que pertany a la família real. Estem parlant de la princesa de Girona, la princesa Leonor, que estarà per donar els premis que s'otorguen a la Fundació Princesa de Girona tot just demà. Però avui ja han començat els events i hi ha bastant moviment a Girona. Yolanda Canales, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. De fet, Girona, no?, és el centre durant 2 dies, avui i demà, que és pròpiament quan s'entregaran els premis, que no només estarà la princesa de Girona, sinó també tota la família real, la infanta Sofia i els reis, per suposat.
És el que t'anava a preguntar. Venen els emèrits, ho sabem, això? O...
En principi, no.
En principi, no. Molt bé. I com s'està preparant Girona per rebre la família real, Yolanda?
Bueno, és això. Avui ja comencen diferents activitats i tallers amb la participació de la princesa de Girona Leonor i la infanta Sofia. Demà serà el dia gran, també hi haurà moltes més activitats i, com dèiem, a la tarda pròpiament a Caldes de Malavella l'entrega, es celebrarà l'entrega de premis, una fundació que va néixer el 26 de juny de 2009, llavors es deia Fundació Príncep de Girona, a partir d'una iniciativa, fem una mica d'història, no? A partir d'una iniciativa de la Cambra de Comerç de Girona, de Caixa Girona, la Caixa, mira si estem parlant de temps, que encara hi havia caixes, eh? I la Fundació Gala Salvador Dalí. Es van sumar una seixantena de patrons. I la princesa Leonor ara és la presidenta d'honor de la Fundació des del 2014, quan el seu pare va esdevenir rei. Va ser a la cerimònia del 2019 quan Leonor va estar present per primera vegada. Un discurs que molta gent recorda perquè va utilitzar el català, la vam sentir en català per primera vegada. Un perfecte català que va sorprendre molts.
Gràcies als que ens van donar suport en la seva creació. Gràcies a tots els patrons. Gràcies a tots els que han dedicat i dediquen tant de temps i esforç a fer que la Fundació Princesa de Girona creixi cada dia. Gràcies pel vostre compromís amb els joves i amb una terra, Catalunya, que des de sempre ocuparà un lloc especial al meu cor.
Una dicció impagable, eh?
Sí, millor que la meva, gairebé. Sí, i amb un toc d'accent gironí, que deia el Carles Lossada, que ell d'això en sap una mica. Bueno, ja ho escoltàvem, no? La princesa Leonor, parlant de joves. És que aquest és un dels principals objectius de la Fundació Princesa de Girona, treballar pels joves per potenciar la seva capacitat des de diferents vessants, empresarial, social, cultural, esportiva, acadèmica, científica. Es fan diferents programes i tallers i, de fet, la Fundació centra el seu àmbit d'actuació en quatre eixos: el foment de la iniciativa emprenedora, l'èxit escolar dels joves, la millora de l'ocupació i també el foment de les vocacions.
Avui és un plaer saludar el Salvador Tasquer, que és el director general de la Fundació Princesa de Girona. Senyor Tasquer, bon dia.
Bon dia a tothom.
Suposo que satisfet, no?, amb el lliurament dels premis, que tornin a la província de Girona en un acte que es celebrarà demà, però que avui ja té unes primeres cites, no? Expliqui'm.
Correcte. De fet, els premis Princesa de Girona van més enllà de la pròpia cerimònia. Són dos dies d'activitats que fem a Girona, amb molta il·lusió, perquè aquí al centre és sempre el jove, el talent jove. Comencem avui amb una sèrie de tallers amb la presència de la presidenta d'honor de la Fundació, la princesa Leonor i la infanta, amb joves de la Fundació, on explicaran la seva participació en diferents programes. Farem una visita a taller al Bulli 1846 a la mà de Ferran Adrià per conèixer no només la història del Bulli, sinó tot el model d'innovació, i seguim demà amb més activitats, més tallers i amb la pròpia cerimònia de premis a Caldes.
És el primer acte de la princesa Leonor, no?, després d'acabar el batxillerat a Gales. Una princesa jove per una fundació molt propera als joves i que vol donar un cop de mà als més joves, oi?
Correcte. L'essència i la missió de la fundació no és una altra que està a prop del talent jove d'aquest país, amb diferents activitats, des dels propis premis que volen donar a conèixer aquestes trajectòries d'èxit de joves amb talent per inspirar altres joves i moltíssims programes que fem durant tot l'any, amb, com dius, una presidenta d'honor a prop de la majoria d'edat i amb moltes ganes de participar en totes les activitats de la Fundació i apropar una proposta de valor a la gent jove d'aquest país.
Senyor Tasquer, si haguéssim de fer un titular o posar un titular de cadascun dels premiats enguany i el projecte que ha liderat, quin seria?
De cada un dels premiats?
Sí, o així a vol a pie, més o menys, o en general. Perquè, clar, deu ser, no sé si deu ser fàcil, no?
Bueno, jo crec que sempre el jurat té una labor molt, molt difícil, perquè afortunadament tenim molt talent a aquest país. Nosaltres sempre creiem que hi ha moltíssim talent, que és qüestió d'ajudar aquest talent a es pugui desenvolupar, i aquest any tenim realment 5 esplèndids premiats de la Fundació, com l'any passat també, la Sílvia Fernández, que a través de l'art fa cura pal·liativa a l'Hospital Sant Joan de Déu, una persona encantadora, sí. El Rafael Jordà, emprenedor, que està intentant democratitzar el cosmos a través de microsatèl·lits que fan seguiment de l'impacte mediambiental a la Terra. La Maria Dueña és violinista de Granada, que diuen que és una de les artistes més promotores de no només d'aquest país, sinó a nivell mundial. El Marc Schnepperger, que és un jove de Lloret, que va estudiar amb mi Biomedicina i que està, està actualment presidint una càtedra a Yale sobre investigació de malalties com l'obesitat i l'Alzheimer amb molt d'èxit. I la Sabrine Javi, Premi Internacional Princesa de Girona, que des de Canadà ha posat en marxa un projecte d'atenció primària a infants africans que estarien sense atenció, i ha muntat una xarxa de guarderies amb model d'emprenedoria per mamàs africanes que cuiden més de 18.000 nadons i nens petits a l'Àfrica. I, per tant, 5 premiats increïbles, talent jove, que nosaltres volem reconèixer i donar a conèixer i que inspirin a molts més joves a seguir trajectòries similars.
Quan ha dit tots els noms i la gent tan jove, és important tot plegat, però alhora també ens costa molt premiar i reconèixer que hi ha joves talents que ho fan molt bé. Hi ha molt talent jove que està desaprofitat, senyor Tasqué.
Sí, diem el talent inesperat, no? Desafortunadament, mira, en aquest país som un país amb un atur juvenil d'un 40%, desgraciadament som rànquing número 1 a Europa, i per una altra banda, i això ha aflorat en un estudi recent que hem fet a la mà de KPMG i han participat molts joves, el 75% de les empreses que hem entrevistat no troben a aquest talent, no? Per tant, hi ha una bretxa real, no? d'oportunitats. No? Nosaltres creiem que el talent no és algo genètic, no és algo que una hereda d'alguna forma, sinó que és algo que es treballa, i hem d'ajudar aquests joves a orientar on està, no, el seu potencial, i ajudar a aflorar aquest talent, perquè tothom té talent i és qüestió de recolzar aquest talent.
Per això, en aquest sentit, els premis Fundació Princesa de Girona podríem dir que són un pont entre aquest talent jove i les empreses, com bé vostè deia, i aquesta bretxa entre empreses i joves amb talent.
Correcte, els premis, que són un dels programes que segurament és el més reconegut de la Fundació Princesa de Girona, els Premis Princesa de Girona, però més enllà dels premis també tenim tota una sèrie de programes que recolzen aquest talent, no? Tenim programes que ajuden a millorar l'empleabilitat i el desenvolupament del talent jove, tenim programes que el que busquen és ajudar els joves a generar inclús un impacte social positiu, perquè afortunadament som molt crítics, no?, amb aquesta generació de joves, però també nosaltres el que veiem des de la Fundació és que és una generació amb molta sensibilitat social, mediambiental i amb ganes, no?, de retornar a la societat allò que han rebut. Tenim programes sobre transformació educativa i, per tant, fem moltíssimes activitats. Tenim un tour del talent que recorre 5 ciutats on fem moltíssimes activitats per la gent jove, perquè més enllà de parlar de problemes, a nosaltres des de la Fundació el que ens agrada és apropar oportunitats, perquè hi ha moltíssimes oportunitats de desenvolupament, oportunitats de transformació, de com generar impacte.
Encara ens falta potenciar els referents locals, senyor Salvador, perquè sempre mirem a referents de fora d'Espanya, i aquí en tenim, i de molt bons i molt reconeguts a nivell internacional.
Sens dubte, no? I, bueno, els Premis Princesa de Girona són un primer pas d'aquest reconeixement. Dels 5 premis, 4 premis són sempre premiats nacionals, joves talents d'aquí, i, bueno, a diferència de la cultura anglosaxona, no, nosaltres som una mica més modestos, no, en aquest sentit, i jo crec que un premi sempre és bo pel candidat, per donar l'empenta a la seva carrera, però sobretot, com deies, per inspirar altres joves a que puguin seguir una carrera similar, i a tothom, i animar aquests joves, no, que tinguin una carrera d'èxit, no, en l'àmbit social, científic, empresarial o qualsevol.
Bueno, com deia a l'inici, demà es farà el lliurament dels premis Princesa, Fundació Princesa de Girona, que tornen a la província de Girona, en un acte, com dèiem, que es celebra demà, però que avui ja té unes primeres cites, així que imagino que vostè, director, avui té l'agenda més que plena, eh?
Afortunadament tenim l'agenda plena molts dies, especialment aquests dos dies, d'activitats plena a Girona, com dèiem, a Caldes, al Parc Natural de el Cap de Creus, aquesta tarda amb el Ferran Adrià, seguint demà també a Caldes amb els tallers i amb la cerimònia de premis, i animem a tothom que la pugui seguir, perquè és important donar a conèixer aquest talent jove, com dèiem, per inspirar altres joves.
I tant que sí. Salvador Tasqué, li agraeixo molt que hagi fet un forat a la seva agenda, director general de la Fundació Princesa de Girona, que vagi tot superbé. Ens farem ressò, òbviament, aquí a la cadena COPE. És un orgull per nosaltres, i sobretot és un orgull potenciar el talent jove que n'hi ha, i molt, com hem dit al llarg de la conversa. Senyor Tasqué, gràcies, que vagi molt bé. Sort.
Molt bé, encantat. Gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo vamos?
Vamos bien, ¿cómo llevamos el calor en el Centro Médico y de Estética Starbene, doctora? ¿Bien?
Con el aire acondicionado, que no hay otra forma.
Exacto, ¿no? Bueno, doctora, vamos a hablar del tema de adelgazar, pero sobre todo vamos a hablar hoy, me gustaría poner la mirada en la seguridad, en los resultados de la pérdida de peso. ¿Cuán importante es esa seguridad, doctora?
Es importantísima, pero esa seguridad se transmite a través de varios planos. Es decir, seguridad es perder peso sin poner en peligro nuestra salud. Esa es la cosa más importante, porque a veces, en alguna ocasión, se han puesto en marcha algunos mecanismos que pueden ayudar a la pérdida de peso, pero que luego pueden haber repercusiones negativas en nuestra salud, ¿no? Entonces, esa es la principal norma de seguridad que yo creo que se debe tener en cuenta. Pero también el paciente, ya luego más en el día a día, esa seguridad también le gusta alcanzarla en cuanto a los resultados. Es decir, quiere conseguir unos resultados buenos, quiere que esos resultados buenos se estén viendo desde el inicio, es decir, que no sean resultados que aparecen al cabo de dos meses de estar haciendo el tratamiento, resultados visibles, tangibles, ¿no? Que yo siempre digo que el mejor medidor de los resultados en una pérdida de peso es la propia ropa del paciente, la báscula indiscutiblemente, pero también la ropa del paciente, porque le va diciendo cómo va perdiendo, ¿no? Entonces, esa seguridad que viene dada, como decía al inicio, de que no haya repercusión negativa en la salud, que luego también el paciente lo quiere en cuanto a esa importancia, ¿no? Esos resultados visibles, tangibles desde el primer momento. Y yo te diría que el colofón final que habla de la seguridad el paciente nos reclama normalmente es el que luego esos resultados se mantengan en el tiempo. Es decir, muchas veces yo me encuentro personas que dicen, sí, he perdido peso, pero es que lo he recuperado los kilos casi de inmediato, ¿no? Entonces, el paciente lo que necesita, y es donde realmente se manifiesta el éxito de una pérdida de peso, es en utilizar procedimientos que le faciliten al paciente el recorrido del camino, porque es un camino, Monse, que tiene obstáculos, porque sí, aparecen fiestas, compromisos, diferentes cosas, ¿no?, que nos hacen salirnos de nuestro objetivo. Esos obstáculos que aparecen, en el caso nuestro, en nuestro procedimiento, hacemos que la repercusión negativa sea muy pequeña, es decir, que aunque el paciente tenga esos compromisos sociales, pues que no repercuta con una no pérdida de peso o con un aumento de peso muy importante, que eso también el paciente lo agradece. Y luego, cuando hemos conseguido el objetivo con esta ayuda, porque es muy importante la estimulación que se hace en este proceso, que al final esos resultados sean duraderos en el tiempo, que es lo que nosotros conseguimos, ¿no? Entonces, con ese componente de seguridad en los tres ámbitos que he dicho, ¿no?, en cuanto a la salud, en cuanto a los resultados importantes desde el primer momento y que los resultados sean duraderos, así es como pueden venir los pacientes a nosotros. El método que utilizamos es un método contrastado, utilizado desde hace muchísimos años, con grandísimos resultados. Lo he dicho en alguna ocasión, entre el 80-85% de nuestros pacientes, y en función muchas veces de los grupos de personas que nos vienen, de los síntomas que nos vienen, podemos llegar hasta un 90%. Los resultados son extraordinarios y, sobre todo, esto, duraderos en el tiempo, que es ahí donde tenemos que pulsar, claro, porque si no sería como un castillo que construyes pero que luego dejas que se caiga completamente.
Claro, ¿de qué sirve perder un montón de kilos si al cabo de X recuperas no lo mismo sino el doble?
Efectivamente. Y luego el periodo en el que estamos, que nadie se sienta miedo por el periodo en el que estamos, es un periodo fantástico para dejar de ser obeso, para dejar de tener ese problema con los kilos y empezar a preocuparnos con nuestra salud, y con nosotros pueden contar durante todo el mes de agosto.
Muy bien, fenomenal. Importante la primera visita, sin coste alguno, doctora, ¿eh?
Sí, correcto, así es personalmente conmigo. Creo que es una visita muy importante. Para mí lo es, y creo que también para el paciente, para poner ojo.
Uy, hemos perdido a la doctora, pero ha quedado claro ese mensaje. Recordemos que si quieres estar en contacto con la doctora Torrejón del Centro Médico de Estética Starbene, tienes que marcar el 93-414-3631, 93-414-3631. Están en la calle Muntaner, 252 principal. Y como bien decía la doctora, la primera visita es súper importante, además sin coste alguno. Y hoy hablando de seguridad en los resultados de la pérdida de peso.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
L'Incoronazione d'Ipopea de Monteverdi tanca la temporada del 175è aniversari. Erotisme i fascinació pel poder en la producció de Calixto Vieito, amb direcció musical de Jordi Savall i Luca Guglielmi. Del 10 al 21 de juliol. Entrades a liceu.cat.
Tienes hipermetropía y no te permite ver de lejos ni de cerca. En Instituto Oftalmológico Tres Torres y en un segundo eliminamos una dioptría. Con el láser Amaris 1050 y anestesia con dos gotas para no alterar tu ritmo de vida. Pide tu primera visita informativa gratuita en el 93-298-79 o en iott.net.
Participa en el circuito Clínica Servidiges Golf Tour 2023 by COPE Cataluña. Ya está abierta la inscripción para la quinta prueba que se disputa en Arabel Golf and Country Club del 20 al 25 de julio. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Institut Odontològic, Clínica Servidiges, Top Sailing Charter, Alquiler de Barcos, Instituto Oftalmológico Tres Torres. Colabora Golf Estudio Barcelona, CIO, Federació Catalana de Golf, Rickson i Cleveland Golf.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-490-26-29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93-490-26-29.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño. Dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Us ha passat algun cop que esteu llegint i arriba un moment que no saps si estàs llegint en català o en castellà? Això vol dir que tens els dos hàbits ja memoritzat, que no te n'adones quan ho fas en català o en castellà. El mateix passa a vegades quan parlem. Immediatament podem estar parlant català i canviem al castellà per retornar després a parlar català. Tot és qüestió d'hàbits i que formi part de la teva vida el fet d'incorporar el català. Hi ha molta gent que li fa vergonya, no?, i té por a parlar malament, però pots provar, per exemple, si et costa parlar català, doncs fer servir frases fetes, curiositats. El missatge que et llancem des d'aquí és que has de parlar o has de provar a parlar català, perquè cadascú té el seu accent i la seva manera i tothom es pot equivocar. Així que tenim molt per parlar, molt per viure. Així que va, si pots, provem-ho en català.
Provem-ho en català. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12:44 minuts, per ser exacte, i ara que deia una xifra, et diré una altra. Un total de 25 persones van morir l'any passat a les platges catalanes, una xifra que supera per 4 persones registrades l'any 2021. Aquest estiu, en poc més de 15 dies, atenció, perquè ja portem 6 víctimes mortals per ofegament. Tenim aquí a la Gisela Boada per parlar d'aquest tema. Què tal, Gisela? Bon dia.
Bon dia, Montse.
Dèiem que portem 6 morts a les platges catalanes des de mitjans del mes de juny, quan va començar la campanya d'estiu. Quin és el perill, o el perfil, millor dit, el perfil més habitual de la víctima?
Doncs sí, Montse, si fem un càlcul ràpid, estem parlant aquest estiu d'un amor de mitjana cada 2 dies i mig. I segons les dades de Protecció Civil, ara que em preguntaves pel perfil, sí, doncs són homes de més de 70 anys i majoritàriament de nacionalitat espanyola. I, de fet, tots segueixen un patró bastant similar, que és que comencen a trobar-se malament dins l'aigua i acaben sense poder sortir-ne i, per tant, s'ofeguen.
Aleshores, Gisela, en general no estem parlant de gent imprudent que es banya a la mar, no?
No, tot i que és el primer que pensem quan escoltem un amor per ofegament, la realitat és que, segons les dades que tenim, més de la meitat d'amors es van produir amb la bandera verda i, per tant, amb vigilància. Però sí que és cert que també hi ha casos que no són els més habituals. De fet, l'any passat, a més d'aquestes 25 morts que dèiem, també es van produir 13 ofegaments més mortals en piscines. Per tant, igual seria més un tema de ser conscients de que si ens trobem malament hauríem d'evitar l'aigua.
Avui volem parlar amb el Ramsès Martí, que és infermer d'emergència 112 i expert en seguretat aquàtica. Ramsès, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia i bona hora.
Què significa expert en seguretat aquàtica? Què abarca tot això?
Doncs, home, abarca moltíssims àmbits, des del que seria el que tenim al cap, com pot ser la seguretat en espais aquàtics de bany, com poden ser platges, piscines, parcs aquàtics, com tota aquella activitat que es desenvolupa no tan sols dins l'aigua, sinó fora d'ella, i on hi ha un risc, doncs, que l'ésser humà interaccioni i aquesta interacció acabi sent negativa per ell.
Uh-huh. Malauradament, cada dia, per exemple, ahir trobàvem la notícia de 5è ofegament mortal en 2 setmanes a les platges. Una dona francesa de 77 anys va morir dijous al matí a la platja de Cunit. Cada dia ens hem trobat notícies d'aquest tipus. Jo deia també que 25 persones van morir ofegades a les platges l'any 2022. Què està passant? Imprudència per part humana? Hem perdut la por? Què passa?
Possiblement una mica de tot. Hem de pensar que nosaltres, doncs, convivim amb l'aigua, els mediterranis, doncs, vivim molt, molt al mar, per tant el tenim molt, molt interioritzat.
Sí.
Llavors això pot comportar que tinguem una falsa percepció del que seria el risc. I llavors, com que és una cosa habitual i a més vinculem a gaudir de l'aigua en moments, doncs, d'esbarjo, de relax, doncs és possible que baixem la guàrdia i perdem una mica, doncs, això, no? Aquesta percepció del risc que té, que és inherent a l'aigua, perquè nosaltres som mamífers i no som aquàtics, doncs perdem una mica aquesta concepció del risc i sovint, doncs, podem haver-hi des de conductes de risc o simplement que no tenim present, doncs, aquest risc inherent que té l'aigua.
Uh-huh. Mira que és fàcil aprendre's el que significa o el color d'una bandera, no? Sobretot quan parlem de les platges. Estaria bé que de ben petits a les escoles ja es comencés a aprendre això, no? Sobretot de gent que viu en zones on té mar a prop.
Òbviament, si nosaltres ja vivim, doncs, en una situació, doncs, que vivim a prop del mar i en gaudim moltíssim, doncs, perquè el tenim al costat, doncs hem de saber, doncs, quines són, doncs, la manera segura de gaudir-ne, no? I això s'ha de començar des de petitet, perquè si agafem els infants i els comencem a educar en que han de gaudir al màxim de l'aigua, perquè és molt beneficiosa, però al mateix temps ho hem de fer amb la màxima seguretat possible, posteriorment tindrem adolescents i tindrem adults i tindrem gent d'edat avançada que seran molt corresponsables amb la seva pròpia seguretat i segur reduiríem aquest nombre d'ofegaments que tenim cada any.
Mm-hmm. Hi ha casos, òbviament, també, que per causes ajenes a la persona pot donar algun, no sé, un atac de cor enmig del mar o un tall de digestió, no? Coses que en aquell moment tu no pots controlar.
Òbviament, sempre hi ha situacions com el que has anomenat, que són malalties sobtades que s'esdevenen en medi aquàtic. No? Malalties que, si passessin en terra ferma, no suposarien un problema, segurament, d'ofegament. Però al passar una baixada de tensió, una pèrdua transitòria del coneixement, quan estem no dins de l'aigua, sinó fins i tot a la vorera de la platja, pot comportar que caiguem boca terrosa i que la boca hi ha l'estirin sota l'aigua. Tanmateix, com que ja és un target que tenim molt identificat, aquest que descrivíem ara, de persona d'edat avançada, que sembla que ha patit algun tipus de malaltia sobtada, doncs això ja ens permet, si detectem un target, buscar-hi maneres d'evitar-ho.
És diferent un ofegament a una platja que a una piscina?
En context, bàsicament. L'ofegament és un ofegament. La persona acaba doncs, morint doncs, degut a que no està respirant oxigen, sinó que l'aigua ocupa les vies respiratòries i s'ofega. El context ens dona molta informació. De fet, normalment, en el nostre context, tenim més ofegaments a platges que a piscines. Les piscines solen ser espais que solen ser més fàcilment controlables, on més fàcilment algú es pot donar compte que alguna persona té un problema, quan parlo de quan els espais no estan vigilats. Tot i això, tenim ofegaments a piscines, tenim ofegaments a platges i tenim ofegaments a llocs que no són ni piscines ni platges, com poden ser gorgs, rius, canals, etc.
Com hem d'actuar? Primer, dos preguntes en una. Mira, primer, si veiem una persona que s'està ofegant, com hem d'actuar? I dos, quins serien els auxilis que hauríem de donar-li a aquesta persona?
Primer de tot, si detectem una persona amb problemes a l'aigua, el que hem de fer és activar de manera immediata o fer que s'activi de manera immediata el sistema d'emergències. Si estem en un espai on sabem que hi ha servei de vigilància, ha de ser el nostre objectiu, perquè així es desencadenarà tota la resposta del sistema d'emergències de manera autònoma. Què hem de fer més? Fer veure a la persona, cridar l'atenció de la persona que està a l'aigua amb problemes, que ha estat vista, que l'ajut està venint i no perdre-la de vista. Ja que són aigües obertes, aigües vives, la persona es pot destrossar o pot enfonsar-se, per tant necessitarem donar als equips d'emergència de l'últim punt del virament doncs, a vist aquesta persona. Després, intentar proporcionar-li flotabilitat llançant-li algun objecte que pugui agafar. Atenció, no totes les víctimes que s'estan ofegant podran agafar l'objecte. Òbviament, si estan inconscients no ho faran, però si s'estan el que nosaltres anomenem com una resposta instintiva a l'ofegament no l'agafaran perquè només pensen en respirar. Però hem d'intentar llançar-li objectes que es pugui agafar perquè potser és tan sols una persona que té un problema i no pot sortir, no que estigui en un procés d'ofegament. Per últim, intentar un rescat, al tanto, intentar un rescat a l'aigua quan no estem preparats i entrenats és assumir un risc que en certes circumstàncies pot produir un ofegament múltiple.
Efectivament.
Per tant, molt al tanto si ens hem de posar a l'aigua. Mai fer-ho si no estem entrenats, mai fer-ho si dubtem, i si ho fem, intentar fer-ho apropant-li algun objecte flotant i conservant-ne un nosaltres, ja que podem ser víctimes de la mateixa situació que ha portat aquesta persona a estar partint aquest ofegament.
Un cop aquesta persona o l'hem intentat rescatar i l'hem portat fins a l'orilla de la platja, què s'ha de fer? Quins serien uns primers auxilis fins que arriba algú del 112 o algun expert per ajudar-nos?
Doncs, primer de tot, el que hem de fer és tenir molt clar que mai s'ha de fer cap acció per treure l'aigua dels pulmons de la víctima. El que hem de fer és posar-lo boca amunt a una superfície que estigui plana, el més dura possible, i començar a fer compressions al pit. Si tenim un telèfon mòbil, el podem posar en mans lliures i a través del 112 ens donaran pautes i ens guiaran en el procés fins que arribi l'ajut professional.
Boca amunt, jo pensava que era de costat, fixa't.
Bé, hem de pensar que el que hem de suposar que la persona, doncs, la donem per fet que està en una aturada cardiorrespiratòria, i per tant, si la persona jo crec que no està respirant i no la puc despertar, el que haig de fer és començar a fer compressions. Una altra cosa és que aquesta persona jo vegi que respira clarament, que ho vegi, veig que mou el pit, perquè doncs, està tossint, perquè em parla, llavors la puc posar a costat, perquè això l'ajudarà una mica doncs, a expulsar l'aigua que pugui tenir amb la tos, però si jo crec que la persona no està respirant i, òbviament, no la puc despertar, començarem a fer compressions, tanmateix, si tinc un almanys lliures a prop, segur que des del 112, del SEM, em donarà les pautes adients per poder-ho doncs, començar a treballar fins que arribi aquí.
Perquè uns primers auxilis mal fets poden empitjorar la situació, no?
Bé, és difícil sovint empitjorar una situació quan la persona està ofegada. Normalment el que ens trobem és que la persona empitjora perquè no es fa res. És el risc-benefici. El risc de fer-li mal fent-hi compressions és menor que si les necessito i no els estic fent.
Vale. M'ha quedat clar. Escolta, sí. M'ha quedat molt clar perquè ho explica superbé, Ramsés. Estem en ple estiu, cada cop hi ha més onades de calor, òbviament les platges s'omplen més, les piscines, els llacs, els rius... Hem d'estar molt pendents. Nosaltres també, bueno, els que estem prenent el sol o els que estem a la platja, hem d'anar vigilant, sobretot també els nens i la gent gran, però sobretot vosaltres, no? la gent que està treballant a peu de canó, no? Allà a la mateixa piscina, a la mateixa platja, controlant la situació?
Bé, nosaltres som els primers que patim les inclemències del temps, que patim doncs, la radiació solar, l'estrès de sovint d'estar vigilant doncs, zones extremadament extenses, que necessitaríem segur més ulls i més personal, però bé, és la nostra feina, portem anys fent-la, i bé, els socorristes van anar a la platja perquè la gent no ofegada s'ofegava, perdó, i ens hi hem quedat perquè la gent no s'ofegui. Per tant, som imprescindibles.
Escolta'm, per si passa alguna cosa, Déu no vulgui, toquem fusta, trucar ràpidament al 112?
Correcte. Quan abans truquem, abans hi haurà una resposta. I sobretot, si escollim, que hem d'intentar-ho sempre, hem d'escollir espais que estiguin vigilats per serveis de salvament i socorrisme. Això és una gran garantia. Hem de pensar que quasi bé més del 90% d'ofegaments es produeixen en espais que no estan vigilats o estan fora de l'horari on hi ha els socorristes.
Efectivament. I sobretot, tranquil·litat. Si veiem una persona que s'està ofegant, mantenim, ja sé que és difícil, però intentem no posar-nos nerviosos i evitar que aquella persona s'estigui posant més nerviosa encara perquè veu que la cosa no rutlla bé. Així que hem de tenir molta cura, molta atenció i estem disfrutant de les platges, dels rius, de les piscines, i no volem que passi absolutament res. I gràcies a gent com el Ramsés Martí, que és infermer d'emergències al 112 i expert en seguretat aquàtica, ens donen una seguretat perquè sabem que hi són i que estaran molt pendents de nosaltres. Ramsés Martí, moltes gràcies per haver atès la nostra trucada i hem après molt bé la lliçó.
A vosaltres, bon dia.
Una abraçada, gràcies.
El momento ha llegado.
Podría ser una especie de vehículo de transporte.
Los seres humanos, ¿es este mundo nuestro un lugar mucho mejor debido a la ciencia y a la tecnología?
Ellos quieren que vaya un americano, doctora.
Las comunicaciones son intermitentes, pero seguimos adelante.
Contact. El domingo a las 11:30 de la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowy.es o llama al 1456.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu Caribe y consigue hasta un 30% de descuento. Desconecta en Punta Cana o Riviera Maya desde solo 1.090 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes del Corte Inglés y New Blue, cuanto más viajas, más disfrutas.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
La luna que vivi.
I ara és un bon moment de parlar d'un projecte. Es diu Prometeus, una iniciativa nascuda al Raval de Barcelona i que aquest curs s'ha estès a Manlleu per ajudar joves de contextos socioeconòmics desfavorits perquè vegin la universitat com una opció i evitar així que s'autodescardin des d'un inici. Marc Puerto, què tal? Bona tarda. Amb qui has parlat avui?
Bona tarda, Montse. Doncs hem parlat amb la Fina Pidalacerra, que és coordinadora de l'àmbit social de Pla de Barris i també referent del projecte, qui ens ha explicat per què s'autodescarten aquests joves i quin és el motiu que els porta fins aquí.
Moltes vegades pensen que la universitat no és una cosa que sigui per ells, perquè en el seu entorn social, en el seu entorn familiar, en el seu entorn d'amics, ningú ha anat mai a la universitat i, per tant, pensen que no és per ell. A vegades es descarten perquè pensen que la universitat val molts diners i que ells no hi podran accedir. Altres es descarten perquè consideren que s'ha de treure molt bones notes per tenir la universitat i ells no les tenen.
Per tant, una iniciativa que, com dèiem, per primer cop ha sortit fora, arreu d'Espanya, i que compta amb un suport individualitzat cap a aquests joves per trencar les barreres imaginàries que sovint es posen a la cabalessó i que es resumeixen en quatre etapes.
La primera etapa, que en diem l'etapa dels instituts, anar a fer xerrades en els instituts que formen part del projecte, des de quart d'ESO a primer i a segon de batxillerat. La fase de transició, que és aquell moment tan delicat entre que has de triar fer la selectivitat, quines assignatures s'han de fer a la selectivitat, triar la carrera, inscriure't a la carrera. La tercera fase, que en diem d'universitat pròpiament dita. I una última etapa, que en diem d'inserció i retorn social, quan ja han de buscar feina, ja han acabat els seus estudis i, per tant, ja poden entrar en el món laboral.
I és que el fet que hi hagi joves de comunitats més desfavorides que ja han arribat a la universitat també canvia l'imaginari de tot el barri. Hem de pensar que les dades mostren que l'accés a la universitat a Manlleu, per exemple, és d'un 15% inferior a la mitjana catalana. Per tant, un projecte positiu per tothom qui ho necessiti, Montse.
Marc Puerto, moltes gràcies i enhorabona per aquest projecte Prometeus. I ara, com cada dia us prometem, a la una arriben les notícies, estarem informats de què està passant en aquest dimecres 4 de juliol. I després tornarem ja reconvertits en migdia COPE Catalunya i Andorra per oferir-te molts temes i d'altres històries. Així que jo de tu em quedava ara mateix aquí, tranquil·la.